Cugat Media. Notícies.
Salutacions. L'últim ple de l'any mou fitxa per avançar en la tramitació urbanística de diversos projectes que permetran implementar més habitatge públic a la ciutat. Els tràmits desencallen projectes com el de Regull Centre i l'Estonac, aquest últim amb una actuació paisatgística destacada per generar àrees verdes. Una de les grans apostes del govern és reactivar el projecte. Es tracta de l'illa de terrenys compresa entre Camp Picanyol, Mòser, Vall d'Oreig i Olavarria. El ple desestimarà la tramitació municipal feta el 2018 per modificar el planejament, ja que els nous propietaris de la finca han proposat un projecte que convenç més el nou govern. Àngel Pedrós és el regidor d'Urbanisme.
Tots els informes sectorials, aprovació provisional i aprovació definitiva. Però un altre problema és que això també ja que ho tenim, ja que ho han definit amb molta claretat, i tenim habitatge aquí també pendent, doncs que almenys puguem tenir un altre tros de la ciutat ja ordenat, i que no quedin peces allí que per un problema d'ordenació no es pugui fer habitatge i no puguem tindre sol públic.
També hi ha previst requalificar una parcel·la a la carretera de Vallvidrera amb Geroni Pujades per construir habitatge dotacional. L'església del monestir acull aquest dimecres les misses de Nadal. Seran a les 9, les 11, les 12, les 7 de la tarda i a 8:45 del vespre. Per altra banda, els santcugatencs també podran gaudir d'una nova sessió del quinto de Nadal al pavelló 2 de la Rambla del Celler i d'una funció de pedra i sang a la sala capitular del monestir. El mercat dels dijous del centre de Sant Cugat canvia aquesta setmana de dia excepcionalment, ja que cau en Sant Esteve, que és festiu. Així es farà divendres. A partir de la setmana vinent es recupera la rutina i tornarà a celebrar-se en dijous. La setena convocatòria de residències artístiques de la Unió Sant Cugatenca ja està en marxa. L'entitat ha obert un nou període per presentar propostes fins al 17 de gener. També s'ha ampliat la dotació econòmica en ajuts fins als 4.000 euros. La convocatòria acollirà 6 projectes artístics entre els mesos de febrer i juny de 2025. El cicle d'accions sobre els potencials de la intercooperació entre les entitats del territori i l'administració pública, impulsat per l'Ajuntament i la Taula d'Economia Social Solidària de Sant Cugat del Vallès, ha començat aquest mes de desembre. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. L'escriptora santcugatenca Tania Juster acaba de publicar la seva setena novel·la, Les noies de Sants, una obra inspirada en la història de la seva pròpia família, que ens trasllada, en un inici, a la Barcelona de la dictadura de Primo de Rivera i que transita per l'adveniment de la República, l'esclat de la guerra i la postguerra, i que dona veu a la lluita silenciada que van fer les dones durant la Guerra Civil quan els homes de les seves famílies eren al front. Tania Juster, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si ho he explicat bé, això, per fer un resum per situar l'audiència.
Ho has explicat, perfecte, perfecte.
Tania, tu ets escriptora, però també ets historiadora, un fet que transpuen totes les teves novel·les, no? Mm-hmm. I m'atreviria a dir, a més, que el segle XX té especial importància perquè és l'escenari de moltes d'aquestes novel·les. Què té d'especial aquest moment històric perquè tu t'hi sentis tan còmoda com per situar la teva acció en aquest moment històric?
Mira, m'encanta aquesta primera pregunta perquè és una mica explicar-te el meu lloc en el món, no? Clar, jo he ajuntat, diríem, en això que faig, en aquestes novel·les que trec, doncs ben bé les meves dues passions. D'una banda, la meva formació com a historiadora, i de l'altra, doncs, escriure ficció, no?, que és el que m'agrada com a ofici, no? I aleshores, realment, a vegades em diuen, ets especialista en novel·la històrica. Les etiquetes sempre...
Tenen límits.
Sí, tenen límits, no? Tindries molts paròs a dir, no? Però sí que és veritat que, en tot cas, jo faig història contemporània, que és el que tu has dit, no? Jo normalment les meves novel·les estan... es mouen en un període que va com a molt lluny, lluny, com a molt lluny del passat, a finals del segle XIX. I m'encanta recórrer, doncs, tot el que és les primeres dècades del segle XX. Per què? Doncs per moltes raons. Primera, perquè és una època que m'apassiona. A mi m'hauria agradat viure totes les dècades del segle XX. I mira que són intenses, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
I l'altra també perquè em permet fer una investigació històrica diferent a si te'n vas més enllà. Perquè, a banda dels documents antics, de la feina d'arxiu, tal... tens els testimonis.
I la això memòria col·lectiva, no?
Exacte, i això m'agrada molt.
En aquesta ocasió, les noies de Sants se situen al període que abarca des dels anys 20 del segle passat fins als 50, amb una història que és la de la teva família, però que en general també podria ser la de moltes altres famílies que van emigrar a Barcelona i els municipis veïns, perquè en aquell moment Sants, que és l'escenari de la història de les noies de Sants, encara era aquell punt que havia sigut vila i que es van anexionant a Barcelona amb el creixement industrial de la ciutat. Has trobat molta gent que també s'ha sentit identificada amb aquestes noies de Sants?
Mira, m'estic trobant molta gent. Aquesta novel·la porta un mes i poc.
Des del 4 de setembre,
exacte,
si no m'equivoco.
Sí, sí. I aleshores, la veritat és que ara m'estic trobant amb un fenomen. Jo ja sabia que, evidentment, els sansencs i sansenques s'hi sentirien, doncs, a casa, no? Però no ha sigut l'excepció, o sigui, no és només per la gent de Sants, perquè realment estic parlant de la vida de barri. I tots tenim un barri o tenim un poble on hem crescut, no? On ens hem fet grans, amb la família, amb l'entorn aquell, no? Amb el cinema de barri, amb l'entitat de barri, no? Amb aquella vida de comunitat, de veïnat i tal. I, per tant, molta gent s'hi sent identificada, perquè és una novel·la molt costumista, és una novel·la que parla del passar de la vida, dels vincles familiars, no? I d'aquesta vida que diem quotidiana, no? Aquesta vida petita, que no és tan petita, és la nostra vida, és la gran vida, en realitat, no?
I que a vegades no trobem els llibres d'història.
Exacte,
no? Sí. Moltes vegades. El llibre està inspirat en la història de cinc noies de Sants, la Júlia, la Pilar, l'Àngeles, la Carmen i la Lola. Sí. Una d'elles, precisament, la Pilar, és la teva àvia.
Exacte.
I, per tant, les altres quatre són les seves germanes. Com neix l'Espurna que fa... que inspiris aquesta novel·la en la seva vida?
Mira, això ve, com explico, els agraïments, ve de moltes coses, però sobretot ve d'una conversa amb la meva mare, que vaig tenir fa un temps, i que vaig voler estirar del fil d'aquestes cinc noies, aquestes cinc noies de Sants, no? D'aquí ve el títol, perquè és, és allà on van viure, no? I on van créixer, doncs que... diríem, la història parteix de la meva realitat, però, òbviament, he escrit una novel·la,
ficció.
No? Exacte. Però la història m'interessava molt al punt de partida perquè era el meu besavi matern, que tenia un tros de vinya a València i que es va casar i que va tenir una filla, dues, tres, quatre, i a la cinquena, quan neix la petita Lola, que és com comença la novel·la, no?
Sí.
Doncs aquest home diu, bé, ja no tindré el noi allò que m'ajudi amb les feines del camp i, per tant, agafa la família, agafa tots els bàrtols i cap a Barcelona. Com tantes i tantes famílies del camp català que van venir, doncs, cap a la gran ciutat, no? Van arribar al barri de Sants i aquí van construir la seva vida, no? I aquí és on construeixo jo aquesta novel·la amb les noies de Sants. Els he guardat el nom de pila a cada una d'aquestes cinc noies de Sants que arriben nenes i que es faran dones allà, no? I els he guardat en homenatge a elles, no? A la meva àvia i a les seves germanes, no? Perquè realment van ser unes dones increïbles. Jo els hi dic les meves heroïnes quotidianes, que jo crec que tots, si mirem les dones de les nostres famílies, les tenim.
I tant. Quan estava preparant aquesta entrevista, no, llegint els agraïments, el pròleg, pensava, ostres, potser és la novel·la més personal que ha escrit la Tània, no? És en honor a la seva àvia, a la seva història, a les seves germanes, als seus avantpassats d'alguna manera. Però després he pensat, ostres, enamora l'art,
també,
que és la sisena, també en els personatges principals, en l'Olivia i la Valèria, també hi ha molt de la Tània, també, perquè hi ha aquest amor a l'art, no? Com diu el mateix títol.
Completament.
No sé si fa difícil triar i no t'ho vull fer fer, però és potser una de les teves novel·les més personals per aquest arrelament familiar que té?
És difícil triar entre llibres perquè, clar, són projectes de vida i és allò com... són fills literaris. Aleshores, com si em diguessis, tria un fill. No, home, no, és impossible, no? I per tant, cada llibre té el seu moment i té el seu perquè, no? En el cas de Les noies de Sants, sí, és una novel·la personalíssima, perquè imagina't que he hagut de fer la documentació, tota la part de recerca, no només històrica, sinó també recerca, doncs, de vida, no? Per poder, doncs, tirar endavant aquesta novel·la, escriure-la, doncs he anat no només a les fonts històriques del moment per recrear aquell escenari de totes aquestes dècades, sinó també a la meva pròpia història familiar, no? I això ha sigut un procés meravellós i a l'hora de patiment, perquè, clar, vam viure una època molt convulsa i haver de llegir, com m'he llegit, tota la correspondència, per exemple, que van deixar aquestes noies de Sants a les seves descendents i que les seves descendents han tingut la generositat de compartir amb mi, ha sigut un exercici emocional bestial, no?
Clar, deu aquestes dues parts que corren en paral·lel, aquesta part històrica que entenc que t'havies hagut de fer una feina d'investigació i de documentació per veure com era la vida als Sants d'aquests anys 20, 30, 40 i 50, i en paral·lel aquesta vida costumista d'aquestes cinc noies de Sants.
Sí.
Què ha sigut més complicat? Perquè entenc que s'afronta de maneres molt diferent. Una des de la vessant més històrica,
sí,
i l'altra, això que ens és una part més personal i que no deixa de ser la teva família llegint, clar, aquestes cartes, aquest llegat que afortunadament, sí, van deixar...
Sí, i tant, i tant. És el material sensible, no? És aquell material que tots, en major o menor mesura, conservem, no? Aquelles coses que deixen els nostres avantpassats, no? Els nostres pares, els nostres avis, besavis, no? I que és el que ens queda, no? Coses que en molts casos no han estat explicades de viva veu, de descendent en descendent, i que per tant te les trobes un cop llegeixes
aquests secrets
cartes
familiars, no? D'alguna,
sí,
manera, que potser no perquè siguin secrets que no es poden compartir, sinó que,
sí,
han quedat en generacions anteriors.
Més que secrets, són silencis familiars, no? Allò tan típic de la gent que va passar la guerra i la postguerra, no? Que es van fer molts silencis a les famílies, no? I per tant són coses que no s'han parlat, però que tu pots llegir entre línies en moltes converses escrites, no? Sigui en forma de memòries, de dietaris o de cartes, no? I això és el que jo m'he anat trobant, he anat encaixant totes aquelles peces del trencaclosques, no? Que em donaven moltes explicacions a interrogants que jo tenia de la meva família. Per tant, clar, aquest material sensible ha sigut més difícil de manejar que no pas la investigació històrica pura i dura, no? Doncs que fas, no? Però una cosa es complementa amb l'altra, perquè diríem que la investigació històrica dels moments, no? Del recorregut vital d'aquestes noies, doncs et dona el marc més o menys el coneixem, però tota la part de material familiar et dona la vida, et dona el dia a dia.
No es pot entendre gairebé una sense l'altra, no?
Exacte. En tot cas, amb el material familiar empatitzes molt, no? Perquè, clar, et poses més en la pell del que era viure aquella dictadura de Primo de Rivera o aquell adveniment de la República. Què van sentir, no? Aquestes noies de barri que estaven allà, no? Que com els hi va afectar en la seva vida, no? Ja no la història majúscula, sinó a elles, com els hi va afectar, o al seu entorn, no? Als homes de la seva vida, també.
Les noies de Sants, jo diria que és un homenatge a la veu de tantes dones que ha quedat silenciada, potser en aquests llibres d'història on s'explica més el que va ser el conflicte bèl·lic i no, sí, tot el que van fer les dones durant aquests anys tan durs. Però has parlat durant aquesta entrevista molt de la família.
Sí.
També és un homenatge a una manera d'entendre què és la família i els valors de la família, no?
Sí, absolutament. Hem de pensar que aquestes protagonistes van passar per unes èpoques, com dèiem, molt intenses, no? I això posa a prova els vincles familiars, també. Per tant, aquesta és una novel·la de família, és una novel·la que posa el focus en la família i també en aquests vincles que la guerra, que la postguerra pot posar a prova, perquè van passar moltes coses dins d'una mateixa família. Uh-huh. Van haver-hi membres de diferents bàndols, per exemple, o dins d'una mateixa família van haver-hi uns que van tornar i altres que no van tornar, i com es gestiona tot això, no? I també des de la perspectiva, que potser et diria que és una perspectiva menys habitual en totes aquestes novel·les, que novel·les de guerra en tenim moltes, no? Però potser des d'una perspectiva sovint més heroica, més masculina, i en canvi jo el que he volgut és treballar aquesta perspectiva menys habitual, que és la d'elles, les dones de la rereguarda que també van fer la guerra, tu ho has dit, no? O sigui, aquestes dones van haver de lluitar igualment des de la rereguarda, van haver de lluitar contra les bombes, contra la fam, van haver de substituir els homes a la fàbrica, també, no? Cuidar de les famílies, també, no? Que dels petits que es quedaven aquí, dels grans que tenien a càrrec seu.
Espavilar-se per menjar.
Exacte. Totes elles van fer la guerra. Les dones de cada una de les nostres famílies van fer la guerra, senyors. O sigui, no ens en oblidem, no?
Massa sovint oblidades, les dones, en la història. De fet, dèiem al principi que les teves novel·les tenen aquest rerefons de segle XX, alguna d'aquells finals de segle XIX, però l'empoderament femení també hi és. En la teva obra, no? El feminisme, el valor de les dones, que moltes vegades ha estat silenciat per la història majúscula que se n'ha escrita per homes, també hi és, i també hi és a les noies de Sants. Hi és des de la família, des de la lluita en aquestes èpoques, però també en les reivindicacions laborals en l'època que els hi va tocar viure, no? Sí. Tenim la Júlia, la més gran de les germanes, que és la primera en entrar a treballar en aquesta Espanya industrial que també es retrata en el llibre, que comença a treballar en 14 anys.
Sí, en un fet entorn, molt quotidià.
En un entorn masculinitzat i dominat pels homes.
Sí, de fet, m'ha agradat molt recrear com a escenari una de les grans fàbriques, de fet, la fàbrica més important tèxtil que hi havia, bueno, tèxtil i no tèxtil, era la gran fàbrica de Sants, era en aquests anys 20, que és quan entra la Júlia, doncs és la fàbrica més important, no? I ho era perquè en aquella època no era habitual que una fàbrica tèxtil cobrís tot el procés de fabricació tèxtil.
Des de l'entrada del cotó fins a la sortida de les
peces. No? Ara ho veiem molt normal en una fàbrica tèxtil d'ara, que entrin, poden entrar les bales de cotó i sortir el teixit acabat, no? En aquest moment no era així, no? I per tant, l'Espanya, que és com li deien popularment al barri, l'Espanya, cobria tot això. Això significava que hi havia centenars, mils de treballadors. Sembla que les èpoques més reixides van arribar a ser més de 2.000, no? Bé, o sigui, parlem de molts treballadors, amb una clara divisió, com hi havia en aquestes fàbriques, dels homes i les dones, és a dir, els homes es dedicaven al ram de l'aigua, que són tota la part d'acabats del teixit, no? I les dones estaven a les naus de filatura i tissatge. La Júlia arriba amb aquests 14 anyets, no? Que és quan entraven moltes noies a la fàbrica, i es troba amb tot aquell món, no? De màquines de talers que no sap ni com les
Aixordidor,
dones...
Aixordidor, eh? Quan llegeixes la novel·la sembla que fins i tot et molesta...
Sí, perquè el primer impacte que ella té, que és el primer impacte que van tenir moltes jovenetes a l'entrar a la fàbrica, doncs era el soroll. És que nosaltres ara no el sentim, però el soroll d'aquells talers en ple funcionament era realment terrible, no? I pensar que allò ho hauries d'aguantar cada dia durant totes les hores que estaves allà, doncs ja d'entrada era un impacte, no? Bé, la Júlia segueix un recorregut del que seguien les teixidores de l'època, i m'ha agradat posar el focus en elles, no? Per veure una mica com era aquest univers, no? De treballar en una fàbrica tèxtil o en qualsevol fàbrica. En el seu cas, era allò de començar tan jovenetes amb les feines bàsiques, no? Com escombrar la borra que deixaven els talers, que era horrorosa, i anar fent feines fins a arribar a portar els talers ella mateixa ja al cap d'uns anys, no? Clar, aquí, quan arribaven a teixidores o afiladores, en el cas de la filatura, era el seu sostre.
Ja s'havia acabat la promoció laboral.
Ja està. I sempre, fins i tot aleshores, eren supervisades pels caps de secció, o sigui, pels homes, no? Clar, això els donava aquest sostre que també es traslladava amb moltes altres limitacions, com el seu sou, que mai era igual que el dels homes, com l'assetjament sexual, que patien de manera recurrent en les fàbriques, les noies, no? I que la societat, més aviat, més que victimitzar-les, les acusava fins i tot, eh? Vull dir que parlem d'una altra societat, eh?
Es parla de molts temes perquè el llibre transcorre a través de la vida d'aquestes cinc noies de Sants, en una època molt convulsa, però també hi ha espai per la diversió, per la vida aquesta de barri, per la festa major de Sants, que sembla que la puguis viure, no? Una època que, tot i ser molt convulsa políticament, elles i tot el seu entorn també van poder gaudir d'alguna manera, no?, de la quotidianitat i de les bondats de la vida de barri i de veïnatge.
Sí, sí, és una novel·la que, en la que passa el temps amb els grans esdeveniments històrics, però d'alguna manera hem d'entendre que, malgrat la guerra, malgrat la postguerra, malgrat moltes coses que van passar, malgrat la dictadura anterior de Primo de Rivera i tal, hi havia la vida al carrer, hi havia la vida de barri, no? I els cinemes funcionaven i les entitats socials doncs organitzaven les seves activitats i arribava la festa major i es muntava el ball d'embalat, i tot això és el que viuen elles i viu el seu entorn, no? És a dir, jo penso que també és una reflexió bonica pensar que aquestes noies i el seu entorn van viure tots aquests esdeveniments, però al costat d'això seguien anant al cinema amb els seus referents, no? que les feien voler vestir-se d'una manera determinada, canviar-se el pentinat, no? I són aquestes coses petites que dèiem, que no són tan petites, no?, que les van definint a mesura que es van convertint en dones, no?, en aquestes dones que, òbviament, doncs, tindran un recorregut vital que nosaltres assistirem, no?
Les acompanyem, des del naixement de la Lola, que en 1915 al Camp de València, fins a la postguerra dels anys 50. Hi ha hagut algun tros en particular, alguna història en particular del llibre que t'hagi costat més escriure?
Les pèrdues, perquè n'hi han a la vida, no? I en aquesta novel·la també hi ha pèrdues, no? No direm quines.
No farem espòiler.
No, però sí, la veritat és que les parts més difícils, les parts en les quals la família doncs s'enfronta, això ha sigut difícil perquè he hagut de fer l'exercici de separar-me d'elles i no protegir-les. Perquè tenia una mica aquest perill, clar, no? Voler-les protegir, voler que no els hi passés res. I la vida no és així, i per tant la novel·la ha de reflectir aquesta vida, no? I per tant ha sigut la part més difícil, els moments doncs, de pèrdua, els moments d'enfrontament i tota aquesta part més intensa.
Més intensa. Tania Juster, recomanadíssima aquesta novel·la, Les noies de Sants. Gràcies. La teva setena novel·la. D'aquí convidem a tots els santcugatencs que se la facin seva i que la llegeixin, perquè de ben segur que la gaudiran. Nosaltres hem gaudit molt d'aquesta conversa per poder conèixer una mica més aquests personatges i aquest rerefons de la novel·la. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, un cop més.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho, 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 ho.
Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Faves comptades.
La natura i els animals, la nostra convidada d'avui es defineix com una persona optimista i resilient. Fa més de 30 anys que va arribar a Sant Cugat, on el 2009 crea l'associació No Estàs Sola. Maribel Guillamón, benvinguda al programa.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Moltes gràcies per la convidada. Bé, anem fent camí.
Anem fent camí, que no és poca cosa.
No és poca cosa.
Quan arriba un nou 25N,
sí.
Què et passa pel cap?
Bueno, per nosaltres el 25N és una explosió de notícies, tots els mitjans volen parlar sobre el tema, però durant el nostre dia a dia nosaltres continuem atenent i tenim grup de dones on dia a dia la seva realitat és un 25N.
Però tu personalment?
Jo personalment estic en la fase de víctima, supervivent, ¿vale? I cap a vivent. Estic en la fase de vivent.
O sigui que tu encara estàs en el procés de superar tot això.
Són processos llargs i complicats, sí.
Està clar, tu has estat víctima de violència masclista.
Sí.
Ens expliques una mica la teva història?
Bé, doncs mira, com la de moltes dones, eh? O sigui, la meva... Vaig estar 17 anys amb un maltractador que, evidentment, jo a l'inici no ho sabia, no? Era un home encantador, no?, d'aquests que trucaven moltes vegades al dia i que volien saber amb qui estaves i on estaves. No, jo les primeres senyals d'alarma no les vaig veure, en absolut, no? I mica en mica va ser com una teranyina d'aranya, no?, en la qual et vas immersa, no?, i vas perdent capacitats, i vas perdent força. Et vas desdibuixant per dibuixar un altre que no ets tu, no? Primer va ser la violència psicològica. Ara, bueno, ja fa uns anys que vaig ser capaç de poder entendre tot el procés, vale? Una violència psicològica de mica en mica, anar minvant aquestes capacitats, no? Per després, al cap d'uns anys, passava una física, no? Aquest individu m'agafava el coll, m'insultava, no? Posava aquells ulls que posava com oberts i d'un odi tremendo, no? El tinc gravadíssim a la memòria encara, no? Com amb el dit anava assenyalant, és una puta, et vaig a llançar per la finestra, no? Com volia agafar i portar-me cap allà, no? Potser algun de vosaltres es pregunta que per què una dona quan està en aquesta situació, no? Aguanta. Això és una pregunta...
Típica.
Típica, eh?
Sí.
Doncs perquè l'atenció mai és 100% al mateix moment, no? Hi ha fases de distensió, d'atenció, d'acumulació, de lluna de mel, que diuen, no? Quan tu te vols apartar de tot això, evidentment, vols marxar, no? I aquell individu farà tot el possible perquè tu et quedis, perquè et prometerà l'or i el mort, no? Et dirà que amb el que t'estima, que ell mai et volia fer mal...
Et torna a atrapar
una altra vegada. I com creiem en les paraules, perquè pensem que això és un amor fantàstic, que l'amor s'ha d'aguantar i que s'ha d'esperar perquè val la pena, doncs esperes. I llavors vas fent fases d'anada, sortida, anada, sortida, no? Fins que arriba un clic en el qual cada dona és el seu i allà és on... Jo, per lo que he vist en el meu i en el de moltes dones, és quan et dona força per sortir d'allà.
En aquest moment tan difícil i tan complicat de la vida d'una víctima, tu et vas trobar sola o vas tenir el suport d'algú? Perquè el teu entorn veia alguna cosa, et comentava a tu... No, res.
No. El meu entorn era una persona encantadora. Com la resta del veïnatge, m'imagino, no? Perquè saludava, perquè posava un somriure, no? El terrible arribava quan tancava la porta, no? I entrava a casa. Llavors em vaig convertir en experta en determinar les passes, com anaven, si eren més ràpides, si eren més fluixes. Em vaig convertir en experta no verbal en veure la seva mirada, perquè d'allà depenien moltes coses, no? I jo, com moltes que aprenem d'un llenguatge no verbal, no? Per saber en quin moment estàs.
I com te'n vas sortir?
Bueno, vaig descobrir uns fets delictius que estava fent i llavors allò va ser el meu clic. Bueno, una muntanya russa tremenda, però allò va ser el meu clic. Vaig buscar un advocat, l'advocat... Jo no orientava res, malgrat de... Fixa't tu, el que t'estic dient de viure violència física, era un mal dia. Com bevia, doncs, bueno, podia ser això. Ell era una persona encantadora, com anava a fer això, no? Malgrat que em fes mal. Llavors el meu advocat em va buscar a Casa Mònaco, em va dir, mira, vés aquí. No tenia ni idea.
Uns serveis municipals a Sant Cugat.
Els serveis municipals de Sant Cugat, que estan a Casa Mònaco. No tenia ni idea. De fet, me'n recordo que aquí a la plaça del ferrocarril vaig preguntar a uns guàrdies urbans que estava on estava Plaça Mònaco, la Casa Mònaco, però no tenia ni idea. Llavors vaig arribar allà i vaig explicar la meva història. Allà la psicòloga que havia llavors d'atenció a la dona, vaig començar a fer teràpia amb ella, vaig estar bastant de temps fent teràpia, no? Traient. Jo recomano totalment la teràpia en víctimes de violència, no solament amb elles, sinó amb els fills i filles. I després em va passar a un grup, em va dir, mira, jo crec que ja han fet la teràpia individual, que està bé, però anem a treballar amb teràpia grupal. I és un grup de dones que han patit violència. I jo quan vaig sentir aquesta paraula, perquè jo fins a llavors...
No la tenies assumida.
No la tenia assumida, fixa't tu el que t'estic dient.
Sí, sí.
I llavors vaig dir, home, vols dir? I jo és que me'n recordo perfectament aquesta frase, no? Vols dir? Era com una galleta d'aigua freda que en queia. I vaig pensar, caram, vols dir? Quan vaig arribar al grup, vaig veure... Era el primer grup que es feia sobre violència de gènere, de tractament de dones. Érem tres dones que hem continuat, malgrat que no... que ja s'han marxat a un altre lloc, hem continuat perquè els lligams són molt intensos quan t'obres en canal, no? I quan comences a treure vulnerabilitats. I llavors, aquest grup, no? Jo veia com a les altres dones anaven dient coses de les quals jo sentia, no? La corda fluixa, no? Està sempre en aquest sentiment, en aquesta sensació d'estar una corda fluixa totalment perquè no saps per on tirar, no saps què passarà, no saps a què atendre't, no? Aquesta sensació de la vena com que hi ha dels ulls, quan tu no tens contacte amb l'agressor, i per això nosaltres des de l'entitat sempre diem contacte zero, perquè això et fa poder anar treballant, no? Des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, i veure veritablement la realitat que tens al costat un maltractador. Llavors, així, mica en mica, vaig començar a treballar aspectes molt durs, perquè veritablement és dur, és llarg, però vitals per poder sortir endavant.
És a partir d'aquesta experiència que tu decideixes crear l'associació No Estàs Sola, que ara fa 15 anys?
Sí, aquest novembre farem... Precisament avui, aquest dilluns, sí? Precisament avui, 25, fem 15 anys, fins a, 15 anys de camí, I on volíem fer escolta activa a altres dones que estiguessin passant per situacions similars, no? O fer pont de derivació als serveis municipals, perquè les dones quan surten d'un tipus de violència o estan immerses, no saben on acudir normalment. No, mira, jo no sabia on anar. Jo no sabia Casa Mònaco, m'entens? I com jo, moltes dones que m'he trobat al llarg del camí que no saben a on anar, no, a anar, a on dirigir-se, a qui, saps? Llavors, i fer consciència social pel resta de la ciutadania. Per nosaltres és important, no? Anar traient mites, no? Que la violència, aquest tipus de violència sols afecta a països pobres, que sols afecta a immigrants, que afecta a dones sense recursos, sense estudis. O sigui, una sèrie de mites que no són veritat, no? I que intentem anar desmitificant. Nosaltres aportem un petit granet de sorra, evidentment, i tots els recursos són importants. I la nostra és la... La nostra visió és el que nosaltres hem passat, la nostra experiència i el servei de poder escoltar altres dones i poder-les orientar si ho volen així.
Mm. Coneixer les històries d'altres supervivents, m'imagino que dificulta tancar la ferida pròpia, però d'altra banda també us fa més fortes, o ens fa més fortes, perquè existeix aquesta col·laboració, aquest suport entre totes, no?
Sí, la xarxa és importantíssim per sortir d'això. És molt difícil que una dona surti de la violència sense cap ajuda, molt difícil. Primer perquè no se n'adonarà i estarà immersa en aquesta roda, no?, de la violència contínua. Llavors, és molt, molt, molt important. Pensem que és vital, no?, el compartir. De fet, tot aquest sofriment passat seria estèril si no arribés a que algú li pogués ajudar. Per mi seria completament estèril, saps? I clar que fa mal. I fa molt de mal quan ve una dona i t'explica, perquè et reconnecta directament a la teva pròpia història, amb el teu propi dolor que està allà. Que la ferida supura.
Però alhora et fa forta, també.
Però
no?
Alhora em serveix per poder dir, mira, el meu sofriment no és estèril, no vull que passi amb un altre tampoc, i el... Fa poc una dona ens deia, bueno, és que estic immersa en aquest procés en el qual no veig sortida. I, evidentment, quan tu estàs immersa, és un túnel fosc en el qual no veig sortida. Però veig que vosaltres esteu més enllà i això em dona forces per continuar. Fixa't tu, no? Que maco. Pues això dona forces, sí.
El trist de tot això és que encara avui el nombre de víctimes de violència masclista continua augmentant.
Sí.
Què cal fer?
Són 1.285 dones assassinades des del 2003, que és quan es comencen a quantificar les assassinades per violència en el terreny íntim. Parlem de parella o exparella. 40 en el que portem d'any. ¿Vale? Violència vicària, portem 63 nens menors a mans del pare o parella de la mare. ¿Vale? Majoria són pares. 63 des del 2013. 10 en aquest any, que és el pitjor any. El 24 és el pitjor any en violència vicària. Fixa't tu que és l'extrem de la violència contra la dona. L'extrem, aquesta violència vicària que són va a destruir-la en vida.
Sí.
És terrible. És terrible, les xifres. Però parlem dels assassinats, parlem dels feminicidis, vale. Però tota la resta, perquè pensem que el màxim és això, no? És el feminicidi, és l'amor, no? Però tot això se sustenta en dies i dies, en anys i anys de vexacions, d'humiliacions, de violacions també en el terreny íntim, de moltes, moltes tipus de violència en el qual deixa un impacte directe en la salut de les dones, no solament en les nostres, sinó en les dels nostres fills i filles.
Creus que hi ha una fórmula per sortir de tot això? No per sortir com a víctima, sinó com a societat.
Com a societat tenim molts deures. O sigui, les dones, amb el moviment feminista, evidentment, estem posant sobre la taula, no?, tot el que són violències. Falten molts homes que s'assumin, perquè això és un problema dels homes que repercuteixen les dones, no? Que s'assumin, que ho sentin, que vegin que és algo que ells també han de fer. Aquesta visió de conjunt, aquesta visió de, escolta, no li donis palmades al maltractador que tens com a amic, al que està insultant a una dona, al que està passant vídeos pornos, perquè
s'ho passin bé.
Clar, és que podem fer moltes coses, hi ha molts gradants, no? Llavors, quan més conscients siguem de que tot això, podem posar el nostre granet de sorra, millor. Nosaltres demanem formació a tots els professionals que atenen a les dones, formació, perquè això és el que et permet que es pugui entendre aquest problema, que és difícil i complicat, vale? Educació, que els, per exemple, que el personal sanitari, que quan tu vas al CAP, perquè hi ha moltes dones que no aniran a un servei, com el de Casa Mònaco o un altre, qualsevol, tenen por, tenen vergonya, tenen culpabilitat, que són coses que acostumen a passar. Però sí que aniràs segurament a un CAP, a un servei, perquè segurament tindrà mals de cap recurrents, mal d'esquena, tindrà molts problemes associats. Si el professional sanitari que tenen davant té formació i pot començar a fer rascar i a fer un programa d'acompanyament, la detecció serà molt millor.
Maribel, tu de professió ets infermera i, sí. I a més estàs llicenciada en Humanitats.
Sí.
Estàs exercint?
Ara, en aquest moment de la meva vida, estic atenent, han canviat els rols i de pare i filles, i estic atenent a ma mare, que està amb una demència severa i necessita ajuda a continuar.
Mm-hmm. Era la teva vocació, ser infermera?
Sí, totalment.
I quant de temps
jo volia ser missionera, de fet. Jo volia ser metge, missionera. Sí, tenia una vocació molt intensa d'ajudar. De fet, jo quan anava pel col·le, en el pati, que era un col·legi de nenes, anava trotant i anava veient si hi havia alguna nena que tenia dificultats, que hi havia una gran que l'estava, jo què sé, insultant o alguna cosa. I mira, més d'una hòstia em vaig portar.
Per ser bona persona.
Per intentar ajudar. Sí, la meva vocació era ajudar els altres i continua sent en molta mida.
Et queda temps per tu, per dedicar-te, després de dedicar-te als demés, per tu, et queda temps?
Aquest ha sigut un... Bueno, ara és complicat, però ja et dic que ma mare està en un període complicat. I veus, aquesta és una assignatura pendent que acostumem a deixar passar. I hem de ser conscients, les dones, sobretot sobre això, no? Els nostres tempos, els nostres espais personals, que no tenen per què ser els mateixos que la parella, que no tenen per què ser iguals. I bueno, petites estones, ara el que em deixa, perquè és tenir una persona amb demència vascular és complicat, però intento, sí. Almenys ho tinc molt present, això que s'ha de fer.
Mm. Dius que t'agrada l'art. Com a espectadora o com a creadora?
Bueno, jo sempre he pintat. Mm? Sí, m'ha agradat molt.
Què has pintat?
Pintat amb encàustica, no sé si saps, és amb ceres calentes. Aquesta degradació de colors i amb espàtula m'agradava molt. Amb això, amb diferents tècniques, la veritat, olio també he fet, llapis, ceràmica, m'agrada molt la ceràmica. A mi tot el que sigui utilització de mans, perquè també et desconcentra dels problemes, no? Et treu. Has d'estar ja concentrada en això, per això jo sempre ho recomano. El fet de treballar alguna cosa en les mans que t'agradi, que posis tota la teva atenció, no? Allò ho poses i sembla que la teva atenció se concentri en aquell moment, no?
I a la natura, com la gaudeixes? Perquè també t'agrada.
Molt. Mira, jo en la fase més aguda meva, malgrat que me costava molt caminar, em vaig quedar primíssima, no tenia forces, em costava, plorava moltíssim. Bueno, en fi, anava al parc aquí, a Collserola, i caminava. I jo caminava i anava fent passeig, no? I mica en mica pues, anava mirant els arbres i veia com el vent, no? Els movia, no? I feia... Ja veus, són resilients, aquestes branques d'arbre.
Aguanten.
Aguanten, malgrat el vent, no? Aguanten. Veia petites coses. Jo sempre he gaudit molt de petites coses. Jo sé, una floreta, m'encanten. No? Pues intentava concentrar la meva atenció en el gaudi, en cansar físicament el meu cos perquè pogués dormir, perquè em costava molt dormir, no? I menjar. I anava fent passeig, així.
Ho gaudeixes diferent, ara?
Sí, sí. Sí, ho gaudeixo diferent. Sí.
Algun somni per complir?
Bueno, jo personalment, pues, ma filla. O sigui, ma filla és un tesor, no? És la gran sort que he tingut a la meva vida, també. I llavors ha sigut bastió de força i de tirar cap endavant, no? I a mi, pues, veure-la feliç, veure-la contenta... És una bona persona, per la qual a mi m'omple molt, no? M'agraden les bones persones, no? No les que s'aprofiten dels altres. I llavors veure en què s'ha convertit, no? Que ara és una dona ja. Doncs a mi m'omple d'il·lusió i continua veient aquest procés, no? Vital de la seva vida.
I un desig?
Oi, que s'acabés tot el sofriment en el món, tota la desgràcia, tot el... Ja sé que és molt... molt utòpic, no?
Sí.
Però a mi m'encantaria. Ho passo força malament, quan veig les notícies i veig aquestes desgràcies, no? La Dana ara, quan veig les assassinades, quan veig tot aquest tipus de violència, no? Les agressions sexuals, quan veig tot això, fa mal.
Malgrat tot, com els arbres que comentaves, continua resistint.
Sí, sí.
Maribel, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, haver-te rebut en aquesta casa i mantenir aquesta conversa amb tu. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
Al Casal dels Infants, aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
Al Casal dels Infants, aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta cómo suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Faves comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més, al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem d'ajuts socials. Sentim la consulta que ens ha enviat el Roger.
Bon dia, sóc el Roger i sóc pare d'una nena de 14 mesos. La meva qüestió és que la portem en una escola bressol municipal tot el dia perquè les nostres feines no ens podem combinar de cap altra forma i ja ens han arribat els primers rebuts i hem vist que entre l'escolaritat i el menjador doncs ens surt per més de 400 euros. I bueno, anem una mica justos a finals de mes. No sabem on mirar si hi ha algun ajut per l'escola bressol o alguna cosa, no sé si ens podríeu ajudar. Moltes gràcies.
Per respondre al Roger i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la Virgínia Cortés, tècnica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hola, Virgínia.
Hola, bon dia.
Quins ajuts hi ha relacionats amb l'escolaritat?
Doncs, en concret, amb l'escola Bressol estan els ajuts d'escolaritat i també de menjador escolar. Llavors, aquesta solen ser convocatòries anuals, possiblement ara estem en el mes de novembre i està tancada la convocatòria, però depèn la situació que sigui, també es pot adreçar a serveis socials, a una instància per veure si n'hi ha alguna opció de poder demanar una beca fora de termini.
D'acord.
Almenys estudiaria la situació que tenen.
Clar, perquè el Roger comentava que arriben a final de mes justets. Llavors, tu creus que hi ha algun espai de l'Ajuntament on puguin anar i veure si ells podrien formar part de... Bueno, estar vinculats amb serveis socials?
Sí, nosaltres, a veure, des de serveis socials n'hi ha tot el que és el reglament de prestacions socials a la ciutadania de Sant Cugat i això consisteix, no?, en formular una sol·licitud que s'entra per al registre en el que poden les famílies formular les necessitats que també tenen en aquell moment. Llavors, una vegada, no?, que poden ser d'alimentació, poden ser de suport al lloguer, entre altres, I una vegada se presenta aquesta sol·licitud amb la documentació corresponent, els equips de serveis socials referent, no?, d'aquell expedient acabarà, fa una valoració, no?, econòmica i social de la situació i llavors diguem, farà un dictamen, farà una resposta de quin és el percentatge d'ajut, no?, que pot tenir aquella família.
D'entrada, recomanes que intenti presentar tothom o hi ha uns criteris que ja hem de tenir en compte que si no els complim no cal que ho intentem?
Diguem que els criteris solen ser que estigui la persona en una situació de dificultat també econòmica, que ho pugui acreditar documentalment. En aquells casos que a vegades no es pot acreditar documentalment, pues, també n'hi ha l'opció de fer unes declaracions jurades, però que al final, clar, són situacions de persones que arriben a final de mes amb moltes dificultats.
Per tant, no hi ha un barem així fix, sinó que us adapteu una mica a cada cas?
Diguem que sí que n'hi ha un barem, però que sí que s'estudia cada cas, perquè en funció dels ingressos que tenen, també les despeses, no?, en aquest cas d'habitatge, que també les tenim en compte, i la situació social. Tot això són, generen uns punts que es tenen en compte de cara a arribar a fer, diguem, una conclusió.
D'acord. I una persona que hagi presentat aquesta sol·licitud i hagi estat acceptada, a partir d'aquí tindrà una tècnica referent o cada vegada es trobarà amb una persona nova que l'ajudi?
Diguem que quan es presenta una situació, una sol·licitud, si és la primera vegada que s'adrecen als serveis socials i aquesta trobada, no?, ve a partir de la sol·licitud, pues serà l'equip de primeres atencions, format per treballadores socials i una educadora social, la que pugui donar resposta, i serà la referent de la família en aquest moment. Si ja són famílies que s'estan relacionant amb serveis socials, doncs ja tenen un equip referent, format moltes vegades per treballadora social i educadora social, i sol ser el mateix equip, no va canviant. O sigui, diguem que aquesta sol·licitud també forma part de la intervenció social i de suport i acompanyament a les famílies.
Val, i posem per cas que, per exemple, hem demanat ajut en el servei de transport adaptat i en atenció socioeducativa als infants i joves, per exemple, per activitats extraescolars. Això, llavors, un cop s'hagi demanat i aprovat, s'anirà renovant cada any o hem de tornar-ho a sol·licitar l'any següent?
Doncs aquestes prestacions solen tenir també com una temporalitat. Per exemple, en el transport adaptat, normalment són els cursos escolars també, no?, que aquella persona amb discapacitat necessita anar a un centre que estigui fora de Sant Cugat. I llavors normalment tenen una periodicitat des de que comencen a l'octubre fins que finalitzen entre juny i juliol. I les extraescolars, pues, a vegades pot passar el mateix, no?, que és a vegades el curs escolar. A no ser que n'hi hagi alguna circumstància que a nivell tècnic es valori junt amb la família, que l'activitat només dura 3 mesos i el suport serà només puntual per aquests 3 mesos.
S'ha d'omplir molta paperassa per accedir a tot això? És difícil o amb l'ajut de les tècniques es pot aconseguir?
Les tècniques acompanyen a les persones a fer aquesta sol·licitud. Sí que també acompanyen en el sentit que les informen i que la persona que pugui tenir dificultat d'omplir-la, elles també donen un cop de mà. També ajuden en els agents de la UAC, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i sí que podem dir que és molt important el tenir la documentació acreditativa diguem que demanen, perquè així no fa incidència i les coses així pues, passen més via, no?
D'acord, Virgínia, doncs moltíssimes gràcies. Ha sigut molt aclaridor tot això.
A vosaltres. Fins aviat.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a faves.cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Weather times are good. me high.